I come to see you in the market, where the buyers buy and sell their wares. I want to reach into your apron, take your hands and save you from this fate.
Like Xavier Febrers és periodista i escriptor. Sempre ha compaginat la literatura i el periodisme. Ha publicat nombrosos llibres de biografies, de reportatges, dietaris de viatges. Durant la seva estada com a corresponsal a Brussel·les va escriure un llibre sobre Frederic Escoffet. Més tard vindria el llibre sobre entrevistes d'actualitat cultural, l'art de mirar-se al Malic a Catalunya, al Pirineu, frontera i porta de Catalunya, i de l'època que va viure a l'Empordà queda la seva especialització en Josep Pla i la fascinació per la tramuntana. Podríem anar seguint la vida del nostre convidat a través de les seves curiositats personals, però també, sobretot, a través dels seus llibres. Ha fet literatura de viatges, en llibres com El Mediterrani Ciutat, Metros Metrópolis o Indagación de Buenos Aires. Avui ens visita per parlar-nos del seu darrer llibre, Breu història de França explicada als catalans. Influències, friccions i garrotades del veí de dalt. En aquest llibre, Febrers ens parla de les relacions entre els catalans i els francesos, de la història, per suposat. Una història que, de fet, ha anat segons els temps, val a dir-ho. Ens aporta informació per conèixer millor els nostres veïns i ens enllaça amb fets puntuals la història de França i la història de Catalunya. Xavier Febrers, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per visitar-nos, estem molt contents.
Estic encantat.
Ens agrada rebre escriptors il·lustres en el nostre programa.
Molt bé, molt bé.
Escolta, periodista de formació i escriptor de vocació? Aquests serien els termes?
Sí, periodista i que de vegades fa literatura enquadernada, no? En forma de llibre. Però sí, sempre amb una mirada molt de no ficció i molt enganxada a la realitat, tot i que també la realitat pugui ser molt lírica, molt poètica o molt de recerca del sentit de les coses, no? No, és a dir, hi ha molts tipus de periodisme i hi ha molts tipus de literatura i tots hi cabem. Segurament jo faig una literatura més periodística o potser un periodisme més literari, que ve a ser el mateix.
Ara que has dit això, que hi ha molts tipus de periodisme, m'has fet pensar que tu, que ets un home que ja pentina canes, podríem dir que potser les tens fa molt temps.
Pocs
cabells negres, per ser exactes. Doncs jo no sé si tu l'evolució del periodisme fins a la situació actual és una evolució que t'ha agradat especialment. A nivell personal, em refereixo.
Mira, jo tinc un gran respecte per la realitat. O sigui, a mi m'agrada tocar de peus a terra. Aleshores, allò de tots els temps passats han estat millors no sempre és veritat. I fins i tot, si fos veritat, de què ens serviria lamentar-nos? És a dir, és evident que les noves tecnologies han fet un canvi copernicà en el periodisme, no? L'altre dia jo encara entrava en una redacció per una entrevista relacionada amb aquest últim llibre i hi havia un silenci sepulcral, un silenci d'hospital, no?
Res a veure amb les redaccions no, de fa 30 anys.
No, però bé, escolta'm, suposo que ha canviat moltíssim el periodisme en paper, el periodisme, diguem-ne, més clàssic, va de cap a caiguda, però segurament apareixen noves fórmules, apareixen noves maneres. Espero que aquesta evolució que tu deies pugui continuar sent una evolució i no sigui només una regressió, no?
Escolta'm, les relacions entre els catalans i els francesos podríem dir que han anat per barris i per temps, bàsicament per temps, no? Jo crec, no sé, tinc la percepció i tu em corregiràs si no és exacte, que nosaltres sentíem més aviat una admiració, amb alguns temps absolutament justificada a nivell cultural i a nivell de llibertats, i que potser no rebíem el mateix tracte, no?
Sí, és una mica així. Aquest llibre, de fet, el detonant, el poso a la primera fase del llibre. El detonant és una frase que jo recordo de fa molts anys que deia la meva mare quan
per
jo
era... Per cert, la meva també.
També ho deia.
Sí.
Bé, doncs ara ho explicarem. La meva mare, quan jo era petit, a casa, deia de tant en tant, si el timbaler del Bruc s'hagués tocat una altra cosa en comptes del timbal, ara serien francesos. I naturalment, no donava gaires explicacions, però era evident que ho deia en un to de que li sabia greu.
Que volia ser francesa, està claríssim, clar.
Aleshores, bé, però com tu has dit molt bé, això ha anat per èpoques i aquest llibre precisament intenta retratar cada època. Per un cantó, és evident que França és un dels països més extensos i més poblats i més poderosos d'Europa. Per tant, és un veí, diguem-ne, d'unes dimensions que no es poden eludir fàcilment. I per un altre cantó, també és veritat que hi ha hagut èpoques de tot i precisament aquest és el fil conductor del llibre, aquestes èpoques de tot. Però segurament el primer detonant és una fascinació que nosaltres de petits, quan ens criàvem sota la dictadura franquista, sentíem per França i particularment per París, no? Posar els peus a París quan tenies 18, 19 o 20 anys era descobrir el món.
Era el món en color. Està clar. Bé, de fet, això de les virtuts, com ja dèiem, ha anat per èpoques, perquè no tots són virtuts, i tu que has tirat enrere pel que fa a la història, doncs clar, hem pogut veure en el teu llibre doncs, que mentre el rei Lluís XIV construïa el Palau de Versalles, que és una de les atraccions que anem a veure tots quan viatgem a França, el que ell volia, i ho va dir manifestar claríssimament, que havia de ser el més sumptuós, el més bonic i el més opulent, del món, doncs, més o menys a la mateixa època morien 2 milions de francesos a causa de la fam, la pesta i les guerres.
Sí, exactament. El que és curiós d'aquest exemple que tu poses, d'aquest exemple precís, no? És que en aquell moment, a l'època del rei Sol, ja començava a haver-hi moltes veus que denunciaven aquesta situació de l'opulència per un cantó, per escenificar el poder diví del monarca, i per un altre cantó la misèria pura i dura. Però ja hi havia veus que s'aixecaven, fins i tot veus des de la trona de les esglésies, no? I això ho explico en el meu llibre. Aleshores, és evident que era un país tremendament desigual i tremendament injust, probablement com tots els altres grans països d'Europa. Però, en canvi, també és el país en el qual va sorgir la Il·lustració i va sorgir la Revolució Francesa en contra d'aquest estat de les coses, no?
Què és el que hem d'aprendre dels francesos i el que no hauríem de copiar mai?
Home, el que no hauríem de copiar mai és el xovinisme. És a dir, el creure's la grandeur, no? El creure's que ets més, que tens més grandesa que el país del costat. Això tots ho tenim una mica, qualsevol, tothom s'estima el seu país i li sembla que és únic. I és, fins a cert punt és normal que cadascú s'estimi la seva terra. Ara, convertir això en una cosa exagerada o fins i tot excloent, això ho hauríem d'evitar. El que hauríem de copiar, home, per exemple, l'eficàcia de l'administració pública. És a dir, l'administració pública a França, amb els objectius que sigui, després podríem discutir si els objectius són sempre bons o no tan bons, no? Però l'eficàcia tècnica, per dir-ho així, és a dir, la formació dels alts funcionaris a França és una cosa admirable, és a dir, l'Estat funciona com un rellotge suís, si se'm permet l'expressió, no? I això jo crec que, sobretot en un país com el nostre, en el qual veiem que una mica tot va de nyigui-nyogui, doncs jo crec que això és una de les coses que hauríem d'aprendre. L'Escola Nacional d'Administració a França és un temple sagrat, i d'allà surten els alts funcionaris.
La primera escola francesa arriba a Barcelona el 1859. El Liceu Francès obre les seves portes el 1924 i en una època en la que Espanya no lluïa especialment per les activitats culturals, el Liceu Francès obre el Cercle Mallol, el Cercle Lumière o el Cercle Manuel de Falla com a exemple només. Els francesos en aquell moment per què decideixen arribar a Barcelona i muntar una escola francesa a Barcelona?
Home, això és un costum històric, eh? També trobaríem un col·legi d'Espanya a París, per exemple, eh? El que passa que, esclar, els països, diguem-ne, econòmicament més poderosos, que tenen més interessos al país receptor, en aquest cas Catalunya o Espanya, doncs en proporció al poder que tenen, doncs obren més escoles, obren més centres culturals, no? Insisteixo que això és una constant històrica. Sí, l'Espanya del segle XVII i XVIII a Roma tenia una quantitat de propietats que encara avui manté de tremendes, no? O sigui, no sé, el centre Cervantes actualment és una cosa que històricament sempre ha existit. Ara, és evident que en el cas de l'Institut Francès i el Liceu Francès, que no és el mateix, és a dir, el Liceu Francès seria l'escola de primària i secundària, i l'Institut seria sigui el centre cultural d'activitats culturals. No? És evident que han tingut sempre un arrelament i una tradició a Barcelona precisament per aquest afrancesament de Barcelona, no? Perquè per la proximitat amb França i per la distància envers altres països veïns, doncs aquestes activitats, ja siguin escolars o culturals franceses, doncs sempre han tingut un arrelament particular.
Estem molt afrancesats avui o ja no tant?
No tant, no tant. Les coses han canviat molt. No tant, no tant, no tant, no tant.
De fet, hi ha un capítol que és un capítol que ens connecta amb la història, connecta la història de França amb la història dels catalans especialment, no? Els Pirineus Orientals, Alta Garona, Montpellier, els Pirineus Atlàntics van rebre republicans que després de la Guerra Civil buscaven asil en el país veí. El govern francès ha trigat uns quants anys, crec que 75 exactament, a reconèixer, a fer un memorial als exiliats, i aquest és un episodi que hi ha diferents versions, perquè hi ha una versió d'una part dels francesos, sobretot a les zones que es van acollir, que se senten tristos de pensar com van ser tractats aquells espanyols que van deixar les platges d'Argelers i que tenen un sentiment com de pena de no haver donat una resposta. Jo no sé si políticament en aquell moment es podia donar una altra resposta.
Segur que sí, segur que sí. És un dels episodis més vergonyosos de la República Francesa, o sigui, l'acollida que van reservar els refugiats republicans espanyols el gener i el febrer del 39 és una vergonya històrica que fins ara s'ha tapat una mica i que mica en mica es va dient amb les paraules justes, no? Però jo insisteixo, va ser una vergonya. És a dir, eren... En primer lloc, tinguem en compte que era un exèrcit en retirada, era l'exèrcit regular d'un govern legal que tenia relacions diplomàtiques normals amb el país del costat. Mesos abans d'aquesta allau del gener del 39, la República Espanyola ja va avisar el govern francès dient: això, si Franco guanya la batalla de l'Ebre, es pot produir, per tant, proposem una zona de no ningú, una zona neutra, una franja als Pirineus, on es puguin... La improvisació va ser total, amb un objectiu absolutament cínic, que era que la majoria d'aquells 450.000 persones, meitat milicians, meitat civils, que van arribar al gener del 39 als Pirineus, no sé com dir-ho, al Pertús i a la Jonquera, l'objectiu cínic era fer-los tornar al màxim possible, i ho van aconseguir.
Van tornar.
Ho van aconseguir. Uh-huh. Perquè era millor exposar-se a la repressió de Franco aquí a Espanya que a morir-se de gana i de misèria a la platja d'Argelers. No? És un episodi vergonyós.
Aquest episodi i molts més els trobareu en aquest llibre d'en Xavier Febrers, que tan amablement avui ens ha visitat i ens ha ajudat a descobrir, doncs, aquesta breu història de França explicada als catalans, influències, friccions i garrotades del veí de dalt. El veí de dalt té moltes coses bones i algunes que no ho són tant. I potser aquest seria una mica...
Pel meu viatge a París, que no me'l treguin, eh?
No, el viatge a París no. El viatge a París no es pot perdre mai, però no el primer viatge a París, no, el d'avui.
El d'avui
tornaríem a estar en la mateixa situació. Encara quan viatges a París, obres uns ulls com taronges perquè penses que allà passen moltes coses, no?
Exactament.
En l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de la política també, però en l'àmbit de la cultura especialment, no?
Sí, sí, sí.
Xavier, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé el llibre.
Vinga, fins aviat. Adéu.